millor és Quin Estiu.
Això és Quin Estiu, el revers estiuenc de l'informatiu vespre. T'estarem acompanyant fins a les 8, si et deixes, en Pablo Morganti i en Vicent Tur. Cultius tradicionals mediterranis, com és l'ametller, estan desapareguent a velocitat de vertigen dels camps mallorquins. I contribueix la falta de rendibilitat, el canvi climàtic o la famosa xilella. Unió de Pagesos ha donat el crit d'alarma sobre un procés que s'està accelerant i que amenaça no només amb acabar amb l'agricultura mallorquina, sinó també amb el paisatge mallorquí. També avui, a la secció professional, sabrem com viu l'estiu un metge d'urgències a l'Hospital de Formentera. A la secció Mar o Muntanya us portarem el que pot ser és el poble més romàntic de Mallorca. Us recordarem que li passava el Prole Miguer a la cançó de l'estiu i us llegirem un bocinet d'un llibre molt famós i una mica tètric a la secció No te l'acabaràs. Això és Quin Estiu, a IB3 Ràdio. Anem a parlar de la situació del camp a les Balears, en concret a l'illa de Mallorca, perquè bé, Unió de Pagesos ha alertat, ja ho va fer fa uns quants dies, que la situació de, sobretot dels arbres al camp de Mallorca és important i que es podria transformar radicalment el paisatge mallorquí en els pròxims anys. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Biel Torrents, ell és secretari general d'Unió de Pagesos. Com anem?
Bones, com esteu?
Molt bé, anant molt bé. No sé si els arbres a Mallorca van tan bé. Heu dit, per dir una xifra, per començar l'entrevista, sí, que entre 2007 i 2017, Mallorca, per exemple, va perdre la meitat de les hectàrees d'ametllers. Però no només es tracta d'ametllers, veritat?
Exacte. Nosaltres el que posem de manifest és que la situació comença a ser alarmant. Hi ha hagut una tendència clara les darreres dècades per manca de rentabilitat d'un cert abandó o de pèrdua de superfície d'arbres. I això preocupa bastant. El que està passant és que hi ha hagut, sobretot el 2016, una gran acceleració en la desaparició d'arbres. Entenem que les causes són múltiples. Aquí, fora cap dubte, hem de tenir claríssim que el canvi climàtic va fent la seva feina. Tenim uns hiverns cada vegada més càlids, amb manco de amb poques precipitacions, i això està trastornant de qualque manera el conjunt d'arbres. Tots se veuen afectats, en major o menor grau, però evidentment se veu que és el que posaren de manifest per superfície, és importantíssim, i veiem que està desapareguent per a marxes forçades.
Quin seria l'arbre més característic de Mallorca?
Jo diria que se veu bé.
El maller seria el més característic.
Sí, nosaltres dèiem això, que si hi havia unes 20.000 hectàrees fa uns 10-12 anys, ara difícilment superant les 10, han perdut el 50%. I el 2016, amb la sequera importantíssima que varen tenir, entenem que les conseqüències que ara se veuen dins aquest 2017, però possiblement se'n perdran 3 o 4.000, que és una barbaritat. Nosaltres ja denunciàvem que enteníem que perdíem unes 1.000 hectàrees anuals, i la gent se com estranyava, dient, no pot ser mai, i doncs sí. I el que passa és que ara això s'ha multiplicat.
Jo m'imagino que no deu ser gaire complicat de calcular, tampoc. Avui en dia hi ha helicòpters i drons i tot això. M'imagino que es deu poder calcular en relativa facilitat.
Se pot fer, però penseu que els arbres moltes vegades estan topats, és a dir, comencen a manifestar la malaltia, a vegades lentament, a vegades estan un any, dos anys a morir, i en canvi ara, que el que m'ha sorprès és la prontitud. Arbres que fa dos mesos estaven en bones condicions, en un mes, mes i mig, ja han quedat totalment cremats, és a dir, han morts. I això sí que denota una virulència que és esferidora.
El problema és la xilella?
No.
No és la xillella. La xillella és un afegit.
Exacte, el que comentàvem abans. Hiverns càlids, que no deixen reposar els arbres. Diferents estats d'arbres, arbres envellits, que també n'hi ha. Hi ha plantacions joves, però n'hi ha que també ja són velles i són més sensibles a plagues i malalties. Es fon de la fusta, que fa 7-8 anys ja se comentava en el Llevant de Mallorca, la zona de Cap de Pere, que se va detectar, deu fer 8-9 anys, que estava morint de manera rara, perquè mos entenguem, els amalers. També hi ha altres arbres afectats, com el garrovers, figueres, etc. És a dir, és una confluència de factors. El clima, fora cap dubte, l'estat fisiològic vegetatiu dels arbres també influeix, varietats, també estem observant que hi ha varietats de malalties més resistents que aguanten per a gestar diferents malalties, i n'hi ha que són més dèbils o més sensibles a malalties. Hi ha tota una confluència, d'aquí que nosaltres no centràssim o no centrem el tema damunt la xuella, sinó què està passant a efectes de fer una estratègia sector en l'administració. Això era el que demanàvem, posem-nos a fer feina sector més administració per unir esforços, intercanviar opinions i dissenyar un pla d'acció, d'actuació, que sigui el més efectiu possible en base a la realitat, i la realitat no a xuella, moltes coses més.
Què n'ha dit l'administració? La Conselleria de Medi Ambient. On li arriben, la veritat és que s'admetre que és una consellera que li venen de totes bandes, però és que, bé, el medi ambient realment pateix problemes en diversos àmbits. Quina és la reacció per part del govern?
Jo diria que el sector agrari, en el sector mediambiental, en el medi ambient, és indissoluble, és inseparable. Els pagesos vivim mirant el cel, si plou, si no plou. Tenim plagues i malalties que venen d'altres bandes, és a dir, estan totalment connectats i col·laboram. Jo diria que un pagès és el primer ecologista de tots, per això, perquè depenem absolutament del medi ambient. O el que comentava del canvi climàtic és un exemple més. Estan totalment connectats a la terra i en el medi ambient. Bueno, en aquest moment el que esperam és que la conselleria mos contesti si creu oportú crear aquest grup de feina, que és a mesa de seguiment del tema d'arbres. Però nosaltres en tot moment hem dit volen xerrar de la problemàtica dels arbres perquè estan desapareguent, perquè no convé ni Mallorca, ni Eivissa, ni Menorca que desapareguin tots els arbres, perquè seria un escenari que no vull ni imaginar, i crec que hi poden fer qualque cosa. És a dir, el sector ha de portar, som els primers que hem de fer feina, però necessitem ajuda del conjunt de la societat, per una banda, i per l'altre de l'administració agrari en aquest moment, perquè és competent en temes agraris i entenem que ha de liderar o ha d'agafar el tema en ganes i fer-hi feina. A dia d'avui encara no se mos ha convocat.
Biel Torrents, secretari general d'Unió de Pagesos de Mallorca. A part de l'Ametller, que està, ja ho ha dit, patint molts de problemes, que n'ha desaparegut la meitat, sí, dels que hi havia a Mallorca. Quins són els altres, sí, arbres afectats? Són arbres, diguem, cultius tradicionals del Mediterrani, com puguin ser garrover, figuera, oliveres? Són arbres, són cítrics? Quin tipus d'arbres estan parlant que estiguin afectats?
Exacte, de moment el que se fa més visible, els efectes, és sobretot en figueres. Figueres i també garrovers a determinades zones.
És a dir, que els més tocats són els que haurien d'estar-hi menys, perquè són els cultius.
Exacte,
que fa milers d'anys que les Balears s'estan cultivant.
És així, però no tenim el mateix clima. És a dir, ha canviat, estem allà mateix, evidentment, no mos hem mogut, Balears està allà on estava, però el clima ha variat. Aquest augment de temperatura, aquestes manques de precipitacions en primavera o en hivern, estan trastocant un poc els arbres i no sabem fins a quin punt la capacitat d'adaptació que tenen. És a dir, els arbres estan seleccionats, com deies, en generacions per donar un fruit en unes condicions determinades. Quan canviem aquestes condicions de clima, evidentment, sabeu que ho pateixen i ho duen molt malament, i aquí hi ha la feina d'administració i sector de veure com se pot pal·liar això, és a dir, com podem ajudar que els arbres se tornin a adaptar en el clima actual, quins resisteixen més, i fer feina amb aquests.
Algú ha preguntat, o algú s'ha preguntat, si això està passant a altres bandes? I no estic parlant de fora de Mallorca, de les Balears, si això està passant a altres bandes de la Mediterrània. Perquè el mateix que es cultiva aquí es cultiva Grècia.
Correcte, i a Península també.
O Itàlia, sí, sí. O Andalusia.
Jo diria que hi ha poca informació, sabem del desastre que hi ha hagut a Itàlia en el tema de Xivella, sabem ara per la Comunitat Valenciana, també el País Valencià, que també pareix que comencen a tenir problemes de Xivella. Veurem què passa, evidentment s'han de veure afectats, ara no vol dir que s'hi vegin en el mateix grau, sabeu que les illes tenim unes condicions totalment diferents, és veure que tenim el clima mediterrani, però per exemple no tenim les gotes fredes que té el País Valencià, la intensitat que ho tenen allà, tot i que tinguem torrentades a final d'estiu, i també tenim unes condicions a nivell d'humitat que són totalment diferents a Península, l'humitat aquí és molt més elevada. Ho dic perquè cada zona té un microclima també específic i no vol dir que exactament se reprodueix que igual a tota la conca mediterrània.
Biel Torrents, secretari general de l'Unió de Pagesos. Esperem que la cosa es pugui revertir d'alguna manera, però sí que valdria la pena començar-ne a fer alguna cosa, perquè no només pot transformar l'activitat dels agricultors de manera radical o fer-la desaparèixer fins i tot, sinó que pot transformar radicalment el paisatge de les Illes Balears.
És així. Hem de pensar en canviar cultius, hi ha cultius nous que s'han de plantejar, s'ha de fer molta experimentació, s'ha de mirar des que tenim quins responen bé en el context actual, i fora cap dubte això serà un punt d'inflexió. Fora cap dubte el tema de ser brat a Mallorca i possiblement a les illes serà diferent a partir d'ara.
Biel Torrents, esperem que es pugui revertir. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Això és Quin Estiu. Mar o muntanya?
Avui a la nostra secció de turisme d'interior anirem a parar una localitat super romàntica, almenys en l'aspecte musical. A Valldemossa, un poble de 2.000 habitants de la Serra de Tramuntana, van viure el seu amor Chopin i George Sand. Ja sé que tots heu visitat a Valldemossa i la Cartoixa en peregrinació per retre homenatge al compositor més influent del romanticisme, però així tenim una excusa per posar una mica de la seva música i de passar-vos compensant per la cançó de l'estiu que sentireu dins d'un minutet, després dels anuncis. Valldemossa va inspirar Chopin o escriptors tan notables com Rubén Darío o Santiago Rusiñol. Ja ho sabeu, si teniu uns versets al cap i no acaben de quallar, potser a Valldemossa rebreu l'impuls final artístic. És de visita obligada, com dèiem, la Real Cartoixa de Valldemossa, on varen passar l'hivern de 1838-39 Frederic Chopin i George Sand. Valldemossa es troba a només 15-20 minuts en cotxe de la ciutat de Palma.
Això és Quin Estiu.
Vivimos en el mismo mundo que tú. Nos gusta y nos preocupa lo mismo que a ti. Somos personas que cada día buscamos soluciones y mejoras. Y con tu apoyo y colaboración tendremos la fuerza para adaptarnos y afrontar los nuevos retos hacia una Mallorca sostenible. Porque una parte sin la otra no vale de nada. Y la otra parte eres tú. Llevamos 25 años a tu lado y queremos estar juntos otros 25. TIRME. Vivimos en el mismo mundo que tú. ¿Y sabes una cosa? Queremos seguir viviendo en él.
Entre tots podem fer un consum responsable de l'aigua. Si fas servir la dutxa en lloc d'omplir la banyera, pots estalviar 200 litres per dia. I si penses a tancar la xota mentre t'afaites o et rentes les dents, pots estalviar més de 12 litres minut. L'aigua és un bé escàs. Pensa-hi. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Mallorca, 106.8.
Això és Quin Estiu.
Ens hem guardat per la darrera setmana de programa algunes de les cançons més dures del panorama musical estiuenc. Cançons tan radicals com aquesta, que posaria els pèls de punta a Frédéric Chopin i a qualsevol altre ciutadà del món que no fos espanyol.
Voy caminando pa' la plaza, me pregunto si he visto a Miguel Canales. No voy caminando por la plaza, me pregunto si he visto.
Son Triana Pura y la canción se titula El Prove Miguel, no El Pobre Miguel, no, El Prove Miguel, que hi ha un costa de dir. La canción va fer molta de gràcia perquè a més de no parlar un castellà gaire ortodox, la cantant del grup era Esperanza García, una senyora que tenia 77 anys quan va composar-se la cançó i que va morir el 2001, poc després de conèixer l'èxit justament amb aquest tema. Podem considerar que el Prove Miguel va ser la cançó de l'estiu de 1999. A la cançó, aquesta senyora es mostra preocupada per la sort d'un tal Miguel que ja no surt de casa, mesquinet meu. Triana Pura va vendre a Espanya unes 150.000 còpies i va arribar a guanyar un disc d'or per l'àlbum del pobre Prove Miguel, perdoneu, que no ho dic bé. Nosaltres d'aquí en estiu també sentim una font de preocupació per la situació d'aquest jove solitari.
Ay, ¿qué estará pasando al Prove Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al Prove Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale.
La, 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 la.
Això és Quin Estiu. Professionals.
En aquesta secció entrevistam professionals que es veuen especialment afectats per l'estiu o per la temporada alta o per alguna cosa pareguda. I home, un dels professionals que segurament es veuen més afectats per aquests dies de calor i turistes són els metges d'urgències, els metges, els especialistes que treballen en alguna de les urgències que hi ha arreu de les Illes Balears. Nosaltres us hem posat en contacte amb l'illa de Formentera. A l'Hospital de Formentera hi ha una secció d'urgències, evidentment, i allí tenim a l'altra banda del fil telefònic en el doctor Ivan Abrego. Bona tarda, com anem?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Molt bé, com anem? Com es passa l'estiu a urgències de Formentera? Bé, malament? Ja té ganes d'acabar vostè l'estiu o no?
Hombre, ya un poco cansados y agotados, eso es cierto, porque tenemos demasiada afluencia de gente debido al aumento de la población que ocurre en la isla de estos meses.
¿Cuánta gent atén vostè cada dia?
Mira, el número exacto no sabría decirte, pero seguramente pasan las 90 personas que yo puedo atender personalmente en un día aquí en el hospital.
Cada día 90 personas, eso es muchísima de gente.
Y más, yo te digo las que atiende un médico, seguramente las urgencias irán, las que atiende el resto de compañeros, se verán pues multiplicado por dos o tres.
Ens interessa saber com és exactament la feina de metge a urgències, en una illa com Formentera. ¿Cuántas horas fan seguides?
Mira, existen guardias de 12 horas y de 24 horas. Existen dos compañeros, o existimos dos compañeros que nos quedamos haciendo guardias 24 horas, y en los meses de verano, hablamos de julio, agosto y principios de septiembre, existe un tercer médico que hace un refuerzo de 12 horas que empieza a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana y termina a las 9 de la noche.
24 hores seguides vol dir que són 24 hores que vostè no està treballant les 24, m'imagino que deu dormir en algun moment o deu menjar en algun moment, perquè...
Evidentemente, seran
doctors, però estan, si en aquell moment està dormint i passa alguna cosa, l'han de despertar o no?
No, siempre hay alguno de nosotros que queda despierto de guardia.
¿Sí?
Tratamos de repartir un poco las horas de descanso en la medida de lo posible, en la medida de que la gente deja de venir un poquito y no hay tanta afluencia al hospital.
¿Quins són els casos que es troben a urgències a Formentera? M'imagino que deuen ser més o menys semblants que els de les altres illes, o no sé, o es deuen trobar més accidents de moto per la quantitat de motos que hi ha a Formentera, per exemple.
Exactamente, ha tocado un punto aquí, yo creo que es crucial. Hay demasiado accidente de tráfico y sobre todo de moto, pequeña moto, moto grande, motocoche. Generalmente vemos muchos accidentes diarios, pequeños y con grandes, es decir, con grandes consecuencias, de accidentes de moto. Lamentablemente no existe una conciencia de lo que es manejar una moto y sobre todo bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.
Per la gent que no ha estat mai a Formentera, pels oients que no hagin estat mai a Formentera, primer convidar-los a anar, però després, clar, s'han d'imaginar una illa on pràcticament tothom es lloga una moto, sobretot els italians, i on jo he vist a l'illa de Formentera amb busos, no de cotxes, sinó de motos, de manera que el tema de les motos, els accidents de moto són molt freqüents. Quants n'atén vostè cada dia d'accidents de moto, només de moto?
De moto, en un mes de julio podemos atender fácilmente entre 10, 12 accidentes, seguramente, no llevo la cuenta, pero seguramente son 12 o 14 y en algunas ocasiones más.
Diarios, cada día.
Diarios.
Sí, sí.
Gracias a Dios, la mayoría de ellos son con poca consecuencia, pero hay algún otro que sí que tiene unas consecuencias graves para el paciente, sí.
Ha parlat vostè de casos de consum d'estupefaents, d'intoxicació per consum de drogues. Ens pensaven que això només passava a urgències d'Eivissa.
No, seguramente, bueno, esto ocurrirá en toda España, evidentemente en Eivissa, por la población, por una isla más grande, ocurre con mayor frecuencia la presencia de las discotecas y demás, pero lamentablemente Formentera no está exento de que la gente venga a consumir demasiado, diría yo, drogas de todo tipo, y alcohol y demás, y no tenemos esa excepción de Formentera, lamentablemente, también se consume bastante.
Què fa vostè com a metge quan té un pacient que bàsicament el que té és una intoxicació, sigui d'alcohol, sigui de polidroga, sigui de diverses drogues, més alcohol, sigui del que sigui, vostè els hi diu, els renyen d'alguna manera o es limiten a fer la seva feina i no diuen res?
No, pero generalmente la gente que viene en este estado no está muy al tanto de recibir ningún consejo. Nos limitamos a atender por la mañana, evidentemente, con un consejo médico. Se trata de orientar a la persona en el que evite las sustancias y el consumo patológico de alcohol. Se trata de llegar a la persona que tome un poco de conciencia, porque lamentablemente la mayoría de ellos son jóvenes, y se explica un poco, pero más allá no podemos llegar.
Ivana Abrego, l'Hospital de Formentera fa una feina molt, molt important a Formentera i ha canviat segurament la vida dels formenterers. No sé si estaria d'acord amb aquesta opinió.
Totalmente. No puedo decir, el Hospital de Formentera cumple una función social muy, muy grande en esta isla, y yo creo que todas las personas que habitan aquí pueden dar fe de esto. Ha cambiado mucho la forma de vida, la tranquilidad. Aquí se resuelven muchos casos de muchas patologías. Evidentemente, con la estructura que tenemos no se puede abarcar a todo, pero yo creo que aquí se resuelve la mayor parte de las patologías y cubrimos bastante bien lo que es a la población en general.
Ivan Abrego, doctor d'urgències de Formentera, noten molt les limitacions de ser un hospital petit? En el cas d'urgències estic parlant. Hi ha casos o molts de casos que han d'enviar a Eivissa perquè són excessivament greus i pot ser... Perquè jo no sé, per exemple, si hi ha un departament de traumatologia allí a Formentera.
Sí, tenemos un traumatólogo aquí de las 24 horas del día, un cirujano, un ginecólogo, un pediatra que están aquí prácticamente todo el día. No, yo creo que no hay una ausencia de esto. Evidentemente, casos muy graves que requieren una unidad de terapia intensiva, por ejemplo, que, bueno, repito, tampoco son muchos los casos que son así, son trasladados a alguna prueba de imagen específica. En este sentido sí que tendríamos un poco de limitación y son pues la mayoría o gran parte de la mayoría de los traslados que se realizan tanto a Eivissa como a la de Mallorca.
Ivan Abrego, metge d'urgències de Formentera, quan acaba oficialment la temporada per vostè? Quan baixa una mica el volum de feina?
Ya a partir del principio, la segunda semana de septiembre, ya se nota un cambio y un bajo y las personas dejan de venir al hospital, o se trata de un turismo distinto, que no están frecuentando de urgencias, son personas mayores, familias que vienen a la isla, por lo tanto el consumo de alcohol, los accidentes de moto hacen una bajada drástica, por lo tanto esto nos repercute en el número de atenciones diarias.
¿Ha estat aquest un estiu pitjor que altres?
Yo creo que más o menos nos mantenemos igual que siempre.
La tónica.
La tónica. La misma tónica, sí, la media.
Ivan Abrego, felicitats per la seva feina i que vagi molt bé, que sigui lleu el que quedi d'estiu. Gràcies.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Avui a la nostra secció professionals ens hem ocupat d'uns professionals sense els quals l'estiu seria encara més complicat. El metge d'urgències.
Això és Quin Estiu. No te l'acabaràs.
I avui a la nostra secció de lectures estiuenques us proposam una lectura poc o mica estiuenca. És tan poc estiuenca que fins i tot és possible que us faci fred. Sí, aquí en estiu som gent contradictòria i de vegades difícil d'entendre, però us compensarem amb la qualitat literària de l'obra en qüestió i que no és altra que la mare de totes les distopies, el referent màxim a l'hora de pensar en un futur terrible on el poder controlarà no només el que fa Imodem, sinó fins i tot el que pensam i sentim. George Orwell va escriure 1984, el 1948, potser és el millor al·legat que s'ha escrit mai contra els sistemes totalitaris. 1984, per cert, hem de dir que si no l'heu llegit, és un llibre que s'ha de llegir necessàriament a la vida. 1984, en l'edició catalana d'Edicions 62, comença així. Era un dia d'abril fred i lluminós i els rellotges estaven marcant les 13. Winston Smith, amb la barbeta clavada al pit en un esforç per resguardar-se del vent molest, va travessar correcuita les portes de vidre de les mansions Victòria. Amb tot, no va ser prou ràpid per evitar que una ràfega de pols sorrenca també hi entrés amb ell. El vestíbul feia farum de col bullida i d'estores velles i ratades. En una de les parets del fons hi havia enganxat un pòster en color, massa gran per a un interior, que representava un rostre enorme, de més d'un metre d'ample. Era la cara d'un home d'uns 45 anys amb un espès bigoti negre i trets ferranyament atractius. Winston va anar cap a les escales. Era inútil provar de pujar amb l'ascensor. Fins i tot a les millors èpoques funcionava poques vegades i, a més, aquests dies, l'electricitat es tallava durant les hores diurnes. Formava part de la campanya d'estalvi amb què es preparava la Setmana de l'Odi. Res més per avui. A les 8 arriba el butlletí informatiu. Recorda que demà tornem amb Quin Estiu a partir de les 7:30. We'll be right back.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre. El bar Cristal a la plaça de